La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és 1 de juny, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que queda estupefacte davant d'aquesta notícia. La NASA no troba proves de vida extraterrestre. Que vinguin a veure una miqueta la política espanyola i s'atreveixin a dir el mateix. Va, comencem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Rosa a la sosdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amon, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui el menjar serà el gran protagonista d'aquesta secció. Us agrada la coca de Sant Joan? Si és que sí, sou dels que mengeu la clàssica de tota la vida o dels que innoveu una mica més i aposteu per coques de Sant Joan versió modernes? I encara més, us heu fixat mai en el codi identificatiu que hi ha a les closques dels ous? Sabríeu dir-me què volen dir tots aquells dígits? Doncs si voleu saber-ne més, quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia sabrem si la gent creu que hi ha vida extraterrestre i els informarem del darrer comunicat de la NASA on confirmen l'existència d'ovnis. Són com els hem imaginat sempre a les pel·lícules? En parlarem de tot plegat amb Josep Maria Trigo, coordinador del grup de meteorits, cossos menors i ciències planetàries de l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un dijous més a la caravana volem ser educats.
Espanya és el segon país de la Unió Europea amb més abandonament escolar prematur, només per darrere de Romania. És a dir, a Espanya el 13,3% dels joves d'entre 18 i 24 anys només tenen l'ESO. Per això avui en aquest programa parlarem d'abandonament escolar amb Helena Sintes, cap de projectes de la Fundació Bofill.
Hora també de preguntar-nos qui seurà avui al sofallit de la caravana per gaudir d'una agradable conversa, Núria.
Aquest divendres s'estrena a la plataforma de Netflix una de les sèries amb més èxit dels últims temps, com és Valeria, on un grup de quatre amigues que voregen la trentena ens fan viatjar pels seus mons de dubtes, amors, desamors i algun moment esbojarrat. Per parlar d'aquesta tercera i última temporada de Valeria, avui ens acompanyaran a la caravana dues de les seves protagonistes, les actrius Diana Gómez i Paula Amàlia.
I si les darreres setmanes hem fet debats electorals sobre les municipals a Barcelona, avui volem fer el debat postelectoral. Quina és la proposta de cada grup per formar alcaldia? Ha de ser prioritari el candidat més votat o la formació d'un front d'esquerres? I tot plegat es complica per unes generals anunciades per sorpresa aquest dilluns per Pedro Sánchez?
Per parlar-ne de tot plegat durant pràcticament una hora de debat, ens hi acompanyaran avui a la caravana Jordi Martí Galbis, número 3 de Tries per Barcelona, Max Caner, número 14 de Barcelona en Comú, i Jordi Castellana, número 4 d'Esquerra Republicana de Catalunya.
I un dia més acabarem programa connectant-nos a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem també de propostes sostenibles i musicals amb Aixa Miró.
Ens connectarem a Twitch per parlar de videojocs on la frustració és la principal estètica, però no l'única, amb Rafa Laguna i Aixa Miró. Ens descobrirà la feinada de Dolors Grau, directora de l'Exploratori de Recursos de la Natura del Grup de Recerca de Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda.
La meva musiqueta crea tendència.
Sí, sí, tu no la balles mai. Tu no la balles mai, però tenim allà un grup de hooligans ballant.
Un que sembla que balli la maionesa, eh?
Sí, és veritat, sí.
Sí, 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 és així. Aquí és el salquejat avui, Andreu.
Doncs a veure, com us ho explico jo, això? Avui tinc un problema perquè, clar, no puc fer dos per un.
No seria la primera vegada.
I, clar, decidir-me entre Diana Gómez i Paula Amàlia, doncs, com que no, no? Així que avui faré una versió reduïda de l'estalqueig per poder-ho abarcar amb les dues. Primer de tot dir-vos que Diana Gómez és una tweetstar, sí, aquelles persones que a Twitter ho publiquen tot, i que gràcies a això, doncs, pot saber més gustos i aficions de la persona en concret. Per exemple, podríem dir que Diana Gómez és culer i li encanta el programa de TV3 Eufòria.
Mira,
I deixeu-me que us posi un exemple del nivell de culer que tenim per aquí. I també fan de Pep Guardiola. Tuits del 17 de maig del partit Manchester City contra el Real Madrid. Primer de tot, comença. Estem fallant massa. Després, però quin golaç i quina enveja. A continuació posa, massa d'hora. Calma, ara potser una mica. I finalment diu, ara sí, justícia. Està bé, és com una comentarista.
Està molt bé, això.
Clar. Sí,
hi havia gent que en aquests tuits li comentaven, si us plau, Diana Gómez, comentarista ja dels partits de futbol.
No estaria malament.
No.
Juntament amb Dana Euronat, per exemple.
Sí, no? Podria ser. Sí, veus? Sí. Però a banda de tot això, m'encanta que ho vagi comentant tot, i fins i tot de política, perquè no s'està d'una. I bé, el que el 6 de maig va publicar també m'agrada molt, perquè ella va posar, sempre ve de gust menjar-se un torró. Sí,
molt fan
6 de maig. 6 de maig.
No, jo molt fan d'això.
Jo també, la veritat. O sigui, i ja diu tot de la nostra convidada, que és una mica esbojarrada.
Sí.
Com nosaltres,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
D'altra banda, Paula Amàlia no és una tweet star, només té Twitter per anar retuitejant tot allò que en la qual l'etiqueten. I perquè la foto de perfil està una mica desfassada. Per tant, fem un sorpasso cap a Instagram, perquè allà sí que podríem dir que és una influencer, i em fa una mica de rabieta, perquè a totes les fotografies, absolutament a totes, surt genial. El que més m'agrada, però, és que anés al Sonar l'any passat i que tingui ànima de festivalera, com jo, més o menys.
No, més o menys no, és que tu vas a tots els festivals que
bé,
existeixen.
Bé, aquest estiu m'hauré de relaxar. M'hauré de relaxar. Sí, a pesar, mucho a mi pesar, m'hauré de relaxar. Sincerament, les dues, per si no havia quedat clar, m'encanten. No té ser aquí un fan de la sèrie Valeria. I com no podia ser d'una altra manera, matrícula d'honor a les nostres convidades d'avui. Tot objectiu, eh?
Has esperat, eh?
Matrícula d'honor, eh?
Sí.
Diria que és a la segona de la temporada.
No, tercera.
Bé, serà tercera, ja? Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Va, quin és el teu toc?
Doncs, a veure, us he de dir que jo sóc una persona poc vergonyosa al carrer, al transport públic, en fi, a la vida en general, que per alguna cosa sóc jo qui fa aquesta secció. No?
Corroborem.
Però això ho vinc a dir perquè quan vaig amb gent sento moltes vegades vergonya aliena.
Ui.
I això sí que no puc. És a dir, passar-ne jo perquè m'ho he buscat, doncs sí, fins i tot m'agrada i passis una bona estona. Perquè te'n faci passar una altra persona la vergonya, això no ho porto tan bé, perquè moltes vegades et deixen una miqueta en evidència.
Sí, sí, és així, és així. Odies la gent que...
Doncs que està en una cua per demanar alguna cosa, ja sigui beguda o menjar, i que quan arriba l'hora de demanar encara no ho té clar. A veure, gent,
sí jo també
sóc una persona indecisa en molts aspectes, però si veieu que hi ha una cua enorme, no pateu la xerrada amb el cambrer o la cambrera i tingueu la decència d'haver-ho pensat abans, que de temps n'hi ha, i molt.
Mira, com que no ho dius tu, ho dic jo avui. Versió metro, em fa molta manieta aquella gent que després de la cua no ha tret encara la targeta per passar.
Oh, encara pitjor, això.
La busca
és
just
veritat,
davant de la porta.
Sí, és veritat.
Pitjor.
Sí, és pitjor això, perquè es fa com... un embut fatap, allà, fatap. Un embut que
ui,
no...
Overbooking,
sí,
de gent.
Sí, sí, és així. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs bé, ha sigut avui venint en metro, com...
Mira.
Sí, com ara passa cada setmana, ja estic bastant acostumat que hi hagi canalla a dojo quan l'agafo, perquè se'n van de colònies o se'n van d'excursió.
Doncs espera't que venen vacances.
Sí, sí. El que no m'hagués pensat mai és que aquesta canalla seria la més educada de tot el vagó avui quan ha entrat una persona gran.
Veus que bé?
Sí, sí. M'ha fet creure un altre cop en la humanitat.
Propòsit vell.
Doncs era afaitar-me, i com podeu comprovar, vosaltres que esteu aquí,
sí, sí,
i pels
sí.
oients, doncs, efectivament, he aconseguit, per tant, podríem dir que després de 100 dies l'Andreu es senyeix el que diu en aquest programa de ràdio.
Estaria bé. Propòsit nou.
Doncs mireu, intentaré per sobre de tot no mirar les històries d'Instagram de la gent que va al Primavera Sound, perquè, clar, jo hi vaig anar... I ara m'ha quedat el gossanillo, l'espineta clavada de
sí.
no poder-hi anar.
Vaja.
Saps què et vull dir?
O sigui, no hi tornarem a Primavera aquest any.
No, no. A no ser que algú em convidi.
Sí, ara. Sí, sí.
Ho deixa anar.
Amics
sí,
del
jo
Primavera, si teniu
deixa
entrada,
si
aquí tenim un productor
sí.
que vol anar-hi.
Sí, sí. De pressupost en dic poc, ai. Per això t'he de dir...
Vaja. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Mig minut, ja arribarem, i passaran 10 minuts de les 3 de la tarda, que com m'he complicat jo ara per dir l'hora. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, abans de començar, vull fer un apunt del que ha dit l'Andreu,
ai,
perquè m'ha fet molta gràcia.
Som-hi,
que
som-hi.
A la Diana Gómez li encanta menjar torró al maig,
sí.
així una mica com nosaltres, que és una esbojarrada. Vull que m'expliquis la relació entre menjar torró al maig i ser esbojarrat, perquè m'ha fet molta gràcia.
No, no, perquè no és l'època, clar.
Clar, no és el normal,
ah, val,
no?
Val. Per tant, val.
Jo també ho faig, de menjar torró, quan ja ha passat les festes de Nadal.
Sí, sí,
ho seria quan s'hauria de menjar.
Val, no, dic que m'ha fet gràcia el concepte esbojarrat a menjar torró.
Tu no saps, una barreta d'aquelles sense marques, però comença en xu i acaba amb xart?
Sí, eh?
Sí, literalment.
A l'agost està
sí?
molt bé.
Sí? Ai. Ui, has desfat tot a l'agost, eh?
Sí,
precisament.
Jo és que prefereixo els gelats de torró, t'he de dir.
Gelats de torró, eh?
Sí, sí. Això
també,
sí que
també, també, també. Un dia parlarem de gustos de gelats, que hi ha de totes les tendències. Núria, però, què ens expliques avui?
Doncs avui a la mateixa línia, vist per navegants, perquè el menjar serà el gran protagonista d'aquesta nova edició de la Cara B. Us sembla?
Em sembla perfecte.
Sí, perfectíssim, sí. Perquè
doncs,
ens encanta menjar.
Molta atenció, perquè en aquest cas les primeres grans protagonistes d'avui són les coques de Sant Joan. Les ales noves per volar lliures com aquest riure
que neix del cor. Porto el foc. És que s'acosta això ja, eh?
Ui, sí. Sí, 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 és que quan només falten 3 setmanes perquè se celebri la revetlla, la nit diuen més curta de l'any, doncs les fleques catalanes i els forns comencen a escalfar motors per cobrir la demanda, no?, de coques que es mengen durant aquesta festivitat.
Sí, senyora.
I clar, com us podeu imaginar, els temps canvien i evolucionen i, per tant, el ventall d'aquest postre cada vegada és més ampli, amb cada vegada, podríem dir, sabors més diferents dels tradicionals. És a dir, cada vegada es fan més coques poc tradicionals. Per tant, que no serien ben bé la coca de Sant Joan. Però bé, no passa res. Per tant, dit això, arriba la gran pregunta, eh? Oients, companys de la caravana, us agrada la coca de Sant Joan?
Molt.
Sí, molt.
Ui, molt, eh? Per tant, en mengeu, eh?
I mira, li tinc maniat a la gent que li treu la fruita.
Clar.
Ai, doncs...
Per tant, és gent que ja no menja coques tradicionals de tota la vida.
Sí, és veritat.
Val, doncs pels que hagueu dit sí, que estic convençuda que molts oients ho hauran dit, perquè està boníssima la coca de Sant Joan. Quedeu-vos, perquè ara mateix us explicaré quines són les millors coques de Sant Joan de Catalunya d'aquest 2023.
Home.
I mira que encara no hi hem arribat,
eh? Anem preparant-nos.
I, per tant, on les podeu comprar? Perquè, si no, no té sentit, no?
Clar.
Potser les voleu provar. Per cert, que les millors coques no les decideixo jo, com us podeu imaginar, ni el meu criteri gastronòmic, sinó...
Que podria.
Que podria, sí, perquè tinc un paladar bastant fi. Sinó que ho ha decidit el jurat de l'última edició de Coques de Sant Joan, que enguany es va celebrar el dimarts, aquest dimarts passat, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, on hi van participar fins a 250 propostes de coques diferents. M'hagués encantat ser el jurat, també t'ho dic.
Sí, sí, sí. Que bo. Desacabatip.
Sí. Per tant, som-hi. En aquest cas, si parlem de la coca tradicional, la que us agrada a vosaltres, no?, de tota la vida, de fruites confitades i pinyons,
sí,
la més bona, diuen, la fan a la fleca Rovira de Santa Agnès de Malanyanes, si ho he dit bé,
sí, sí,
amb un punt de venda també a Cardedeu, val? És l'únic que sabem. No he tingut el gust de provar-la, però, segons diuen els professionals, és la millor coca tradicional de Sant Joan que podeu provar.
Haurem de provar.
Per tant, o Cardedeu o Sant Agnès, com vulgueu. Si parlem de la millor coca de crema i pinyons, doncs hem d'anar fins a Viladecans, concretament a la fleca Santa Creu de Viladecans. La coneixeu?
No.
No tinc el gust.
Val, doncs apunteu, perquè diuen que aquesta coca feta de crema i pinyons està molt i molt bona. En canvi, si no us agrada les opcions que us he donat i voleu provar la coca feta amb llardons, que també està molt bona, doncs haureu d'anar fins a Granollers, que tampoc ha estat a lluny, concretament a la pastisseria El Racó de Granollers. D'acord? I per acabar, dues opcions més en la categoria de coca creativa. Doncs el premi se l'han dut a Montserrat Fornés d'aquí, de la ciutat de Barcelona, amb una coca que diuen té les fruites com a grans protagonistes, per tant sí que manté aquesta essència de coca tradicional de Sant Joan, i una forma diferent a la que coneixem nosaltres de tota la vida.
Val.
No faré spoiler de la forma, aneu-la a provar i em dieu què us sembla.
Sí, sí.
En canvi, a la categoria de coques de Sant Joan de xocolata, que també s'estan posant molt de moda,
sí,
el premi se l'ha endut la pastisseria de Barcelona. Es diu així. Per tant, entenem que està a Barcelona, que ha estat la màxima guanyadora d'aquesta categoria. Per tant, teniu temps. Teniu concretament 22 dies. Sí, 22
sí, sí,
dies.
Ja som,
la nit de Sant Joan.
Ja
i opcions de sobres per anar a comprar la millor coca de Sant Joan de Catalunya d'aquest 2023 i provar-la.
Oh, que bo, fer un tas de coques, eh?
M'encantaria a mi.
Podríem fer
una mica de... Sí, sí. Ja sé que no acompanya,
ves que, ves que no ho fem a la caravana,
però amb
això.
Una mica de xocolata desfeta,
també,
mira,
també,
que
també,
és xerrada, prendre xocolata desfeta. No, però la coca amb xocolata m'agrada molt a mi, la combinació.
Sí que és bona. Sí,
però
sí, és bona.
Coca de xocolata de Sant Joan...
Potser complicat, sí, sí.
No, coca bastant... de xocolata, no, en aquest cas?
Clar, jo soc bastant tradicionalista amb això, eh?
Jo també. també.
Jo de la de llardons, la de crema i la de fruites, aquestes tres passi, però sí. Les altres...
I la que porta pinyons està molt bona, l'únic que està molt cars, els pinyons.
També, sí.
En fi.
Vinga, va, Núria, més cosetes.
Va, sí, que en un dia com el d'avui seguim parlant de menjar i ara els grans protagonistes són els ous.
M'agrada molt aquesta cançó, eh?
Sí, eh?
Sí.
Petita pregunta que ens portarà a una gran resposta.
Ai.
Us heu fixat mai que els ous contenen un codi identificatiu a les closques?
Sí, sí. I tant.
I sabeu què vol dir aquest codi, format per números i lletres?
Jo crec que hi ha un numeret, crec, i ho dic així de memòria, diria que hi ha un numeret que significa lo ecològic que arriba a ser l'ou.
Correcte.
Sí. Sí.
Però n'hi ha molts
més. La resta jo ja no hi arribo.
Només dominem aquest.
Sí. Aquest, no teniu res més a dir? Alguna cosa que imagineu?
No sé,
hi ha lletres, eh? També us dono pistes.
Normalment hi ha una L, que deu ser el tamany de l'ou, suposo.
No hi ha una ES d'Espanya? No sé.
Val, jo per tant, tenim... lletres que poden arribar a dir on s'han fet els ous.
Sí.
Idea, eh? Aquí, ara.
Bé, és igual. En aquest cas... Sí. No, anava a dir, us faré més savis i més sàvies i us ho explicaré, perquè hem de saber de tot,
sí,
no
tant,
només
tant,
de política. S'ha de saber sobre tot. En aquest cas, el primer que heu de saber és que l'extensió del codi pot variar d'un país a un altre.
Sí.
Val? Per tant, potser a l'estat espanyol el codi és d'11 dígits, però a un altre lloc és de 24.
Uau.
24 és molt, ocuparia tot l'ou. Però bé, això, no? Primer titular, que l'extensió del codi pot variar d'un país a un altre, tot i que, com us deia, l'estat espanyol s'imprimeixen en 11 dígits.
Uh-huh.
Els quals, atenció, el que fan és explicar les diferents propietats sobre l'aliment al consumidor. Per tant, els ous ens donen informació. Val? D'aquesta manera, en aquesta etiqueta podreu saber des de la ubicació de la granja de procedència, que us hi heu apropat, fins a la cadena de comercialització. Per tant, hi ha moltíssima informació.
Mm-hmm.
A més, també podreu conèixer les condicions de les gallines durant la seva producció, cosa que està molt bé.
Sí, tant.
I una dada, perdoneu, útil per qui procura comprar productes ecològics.
Sí.
A la línia del que dèieu. I ara ve el quid de la qüestió. Com podem interpretar de manera correcta aquests còdics?
Clar.
Doncs molt senzill. Només hem de tenir en compte algunes cosetes que ara mateix us explico.
Som-hi.
La primera és el primer còdic. És a dir, la primera cosa que hem de tenir en compte és el primer que apareix començant per l'esquerra. Ho visualitzem, val? En aquest cas, aquest còdic indica la forma en la qual s'ha criat la gallina.
Uh-huh.
Per tant, en aquest cas, si comença per 0, vol dir que la gallina és de producció ecològica. Si comença pel número 1, entenem que els animals s'han criat a llibertat. En canvi, si apareix el número 2, significarà que les gallines han estat criades en un recinte.
Uh-huh.
I el número 3, que han viscut en una gàbia.
Ostres,
per tant, els ous que tinguin número 3, començant per l'esquerra?
Fora.
No, fora.
No interessa.
Val? Més cosetes. Què volen dir després les dues o tres lletres que venen a continuació d'aquest número? Doncs indiquen el país de la Unió Europea de procedència del producte. Per exemple, si la granja de producció està a Espanya, es podrà llegir ES.
Uh-huh.
Facilíssim.
Sí.
Llavors, després de parlar del primer número, sempre recordem, començant d'esquerra a dreta, i de les lletres venen un seguit de dígits, en concret 8. Fent una aproximació.
Déu-n'hi-do.
I què volen dir? Doncs assenyala la localització exacta de la finca.
Ah?
Si no us surten bé, doncs aneu a la finca, a indignar-me.
Reclama.
I ja per anar acabant, i després d'aquests 8 dígits, ens hi trobem dos números que corresponen a la província en la qual s'ubica la finca. És a dir, encara et donen més detalls. I el municipi, en canvi, apareix a les tres xifres posteriors.
Uh-huh.
Val? Estem avançant, eh? Arribem ja al final, a la dreta de tot. Per acabar, què signifiquen els tres últims números? Doncs identifiquen la granja d'origen. I en casos molt pros, és a dir, un ou pro... Doncs ens hi trobem una última lletra que el que fa és identificar el grup de gallines al qual pertany l'ou dins la mateixa granja. Però això, recordem, no hi és sempre.
Val.
Potser hi ha friquis dels ous que s'ho miren.
Clar, clar, clar. Hi ha friquisme d'ous, vols dir?
No, vull dir, vosaltres us havíeu mirat mai aquest codi?
No, jo sempre quan obria la caixeta de on van els ous, sempre he mirat que no n'hi hagi cap de trencat.
Però t'hi havies parat a mirar el...
No.
Clar, potser hi ha gent que s'ho mira.
Clar, jo clar, només clar. Lo del 3. 3, 2, ja no... Per... no.
Si veieu 0. Un 3, malament anem, eh?
Malament, sí.
Ja està, masterclass d'entendre els ous avui.
Està molt bé.
Bueno, d'entendre com funcionen.
Per qui no ho sapigués, els ous tenen matrícula, també.
Sí, és una bona observació.
Queda la musiqueta, no?
Sí, i de les coques de Sant Joan...
Que tinc la sensació que som a punt de fotre'ns en un jardí bastant bèstia.
Sí. No cal posar-nos-hi.
No cal, Musiqueta,
no, perquè t'anava a dir que dels torrons que ens mengem al maig,
sí.
Les coques de Sant Joan que ens mengem al juny I els ous que et pots menjar?
Sempre.
Sempre?
Sempre que et vinguin de gust, menges un parell d'ous i apa, quedes...
Doncs passem a la música, perquè avui la notícia musical ens la porta Carolina Durante.
Aquesta.
Que m'encanta. Avui l'he deixat més estona perquè m'encanta.
A mi m'agrada molt, també, aquesta.
Però, clar, en aquest
cas...
És
moment abraçada als concerts, eh?
Sí. És moment final de concert.
Sí.
A una discoteca aquesta sempre és una de les cançons que tanca la festa.
Per plorar una mica.
Escolteu-me, ja us deia que la notícia ens la porta el grup Carolina Durante, però en aquest cas el que estem escoltant no és el grup Carolina Durante, sinó que és Amaral, i un dels seus singles més mítics, Vosaltres sabíeu que es deia Marta Sebas Guille i los demás? Jo pensava que es deia Son mis amigos.
Jo també.
Avui he descobert, ho he descobert i dic, he viscut enganyada tot aquest temps, no em sembla gens bé.
Jo és que sóc un boomer.
Ho sabies, per tant.
Sí, sí, sí.
Doncs com us deia, el que estem escoltant és Amaral amb aquest Marta Sebas Guille i los demás, un tema que sembla ser mai passarà de moda i que cada vegada està sent més versionat per altres grups i artistes. En aquest cas, els últims en fer-ne una versió han estat els protagonistes de la notícia d'avui, el grup Carolina Durante, que ha volgut reinterpretar la cançó per utilitzar-la com a tema principal de la nova campanya d'una coneguda marca de cervesa, que no direm, però que comença per M i acaba amb U. Val? En aquest cas, l'espot, protagonitzat pel bateria de la banda, Juan Pedralles, busca posar de manifest la importància de sentir-nos connectats amb nosaltres mateixos i també amb els altres, i de sentir que formem part de les coses més grans que nosaltres mateixos. Una versió que representa un veritable himne a l'amistat, que de moment us he de dir està agradant molt, i amb la que avui em despedeixo, i espero que us agradi aquesta versió. Demà m'ho expliqueu, si voleu.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Carla me llamó a las 6 horas española solo para hablar, solo se sentía sola porque Lucas se marchó. De vuelta con su madre, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie, ¿dónde empieza y dónde acabará? Todo aquello que nos une y que nos separará. Yo estoy solo en el hotel, estoy viendo amanecer, Santiago de Chile se despierta entre montañas. Mario toca la guitarra en la 304. Le he dicho que para o le romperé la mano. Marto medio muerto aquí a mi lado. Juan ayer salió con estos y anda endemoniado. Son mis amigos. En la calle pasamos las horas. Son me contó que a su hermana Isabel la echaron del trabajo sin saber por qué, no le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato. Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. En la calle pasamos las horas.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Oh, no. 25 minuts.
Pots tornar-ho a fer, això, sisplau?
M'he emocionat. Va o no?
Ara. 25 minuts que passen de les 3 de la tarda. Reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què i exclamar: vinga, vam o no?
Vinga, vam o no? Avui la pregunta del dia, Joan, puja la mirada per observar el cel, l'univers i els seus misteris, i és que avui parlarem d'ovnis.
La millor pel·lícula de la història del cinema, ho he de dir, si no em moro.
Doncs ja està dit.
E.T.
Ja està dit.
Sí.
Joan, avui tenim un tema del que en sabem molt poc. T'haig de dir, la vida més enllà de la Terra i tot el que amaga l'univers.
Home.
Els anomenats alienígenes existeixen? Mm-hmm. Avui preguntarem a la gent del carrer si creu que sí o si creu que no. I també els preguntarem si creuen en els ovnis, aquells anomenats objectes voladors no identificats tan famosos, eh? Mm-hmm. I llavors, clar, per què fem aquesta pregunta avui? Per què parlem d'ovnis, d'alienígenes? Doncs perquè la NASA, atenció al titular, diu que reconeix que els ovnis existeixen i que s'han d'estudiar. Ahir a la tarda la NASA anunciava que sí, que els ovnis existeixen, però molt atents i molt atentes, perquè no està demostrat que el seu origen sigui extraterrestre, però asseguren que cal estudiar-los per oferir una resposta rigorosa al seu origen.
Clar, cal tenir en compte que ovni és objecte volant no identificat.
Exacte.
Això no vol dir que sigui extraterrestre, sinó vol dir que simplement no està identificat.
Exacte. O sigui, anem pas a pas,
sí, aquest
seria el camí, eh? Proposen també des de la NASA la creació d'una agència internacional focalitzada en l'estudi dels fenòmens aeris no identificats, val? Seria una de les mesures que proposaven ahir. I d'aquesta manera ja tenim la pregunta al dia, Joan. La primera d'elles, la gent creu en l'existència de la vida extraterrestre i o dels ovnis? Escoltem.
No, aviam, no ho he vist que s'hagi demostrat mai, per molt que dins de l'àrea 51 mai s'han arribat a demostrar proves, per tant, no crec que sigui veritat, la veritat.
Jo crec que sí. Sí, jo crec que no com ni com a tal, com ho tenen, com ho creiem a les pel·lícules o al cinema, però crec que sí que ha d'haver-hi vida, segur.
No crec en la vida extraterrestre, però sí que penso que hi ha moltes coses, moltíssimes, infinites coses que no sabem de l'exterior, però els ovnis com tal, o almenys com ens han estat descrits a les pel·lícules i tot això, no hi he sigut molt mai creient.
No lo sé, es que no tengo ninguna evidencia para creer, o sea, creo que es algo que solo ha creado el ser humano para llamar la atención, porque como tenemos que buscar en qué fijarnos, en qué tener afección, pues se lo han creado, pero en sí no hay nada comprobado que existan los ovnis, no sé.
Yo creo que sí, o sigui, crec que en la vida extraterrestre és que és impossible que en una galàxia tan gran estiguem tots sols, saps? I luego lo dels ovnis, ostres, no ho sé, això ja si han fet aparicions aquí a la Terra ja no ho sé. Però bueno, aquest és el meu pensament.
Doncs ja veieu que tenim de tot, com sempre,
sí.
Diversitat aquí la pregunta del dia. I a més, afegim aquesta segona pregunta. Què en pensen de l'anunci d'ahir de la NASA que confirma l'existència d'aquests objectes voladors no identificats? Els informem i aquestes són les seves reaccions.
Crec que havia llegit algun titular al respecte, però no havia entrat a la notícia. Bueno, no ho sé, potser sí, qui sap. Sorpresa, jo crec, una mica, perquè si s'aconsegueix descobrir alguna cosa serà sorprenent, segur.
Molaria que sí, és de veritat, i que existeixin, perquè jo crec que després de tantes pel·lícules, de tantes històries que la gent crea, potser sí que és veritat, i si ho investiguen, pues, seria molt curiós veure com són i com funcionen i com viuen. O sigui, seria bastant curiós.
Ostres, és que no sé què respondre ara mateix.
Però ho sabies?
No tenia ni idea.
Tenies ni idea, vale.
Ni idea.
I com t'has quedat?
Pues en blanc. Pues mira, si ho volen investigar, pues investiguin.
No lo sabía. Que, vamos, que ya llegue el fin de la humanidad, porque es que... Vale. No entiendo, no sé, qué vale. Fuerte.
Te has quedado flipando.
Sí, no lo sabía, ¿eh? Es que ya no sé qué pensar. Igualmente como en el fondo del mar hay un montón de animales que no los conocemos y tal, pues yo qué sé, ya dejo la puerta abierta, pero...
¿Sabías?
No tenía ni idea. Ostras, no ho sé, això ho tindria que llegir. Si existeix vida fora del nostre planeta, en algun moment sí que s'ha de tenir interactuació, saps? O sigui, que bueno, que és possible.
Soc molt fan, Nina, de la gent que corrobora, com sempre, la seva opinió, eh? No ho sabia.
No en tenia ni idea. Recordem que no està demostrat que sigui d'origen extraterrestre, eh? Uh-huh. Recordem-ho. I ara sí, és hora de donar pas al...
El bonus track.
Que guai, que guai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la cera...
Motos d'aigua, eh?
Antonio Font.
Sí.
És que en José...
Molt bons ells.
Està macles. Sí. El bonus track d'avui, Joan, és d'una parella d'amics que he trobat pel carrer i que em diuen el seu parer de tot plegat. Atents i atentes perquè hi ha un que li fa molta il·lusió i l'altre sembla que es queda una mica perplex davant de la pregunta.
Ai.
I els hi fem, doncs, aquesta pregunta, eh? Creieu que hi ha vida extraterrestre i o creieu que existeixen els ovnis? Què en penseu de la notícia de la NASA? Escoltem què ens han
d'explicar. Jo crec que sí existeixen, però són com teories de conspiració i, doncs, a mi em sembla molt interessant. No sé si crec que existeixen en realitat, però m'agradaria que sí. Sí, no sé, em fa com molta, sí, com molta expectació i tot això.
Vale, i per aquí?
A veure, jo la veritat és una pregunta que em pilla per sorpresa, no? No m'esperava per res. Però jo, de moment, no és que cregui que no existeixen, sinó crec que no s'han descobert. Per tant, jo crec que sí que pot haver una possibilitat que existeixin.
Bueno, i també però... el tema de l'Àrea 51, als Estats Units i tot allò, o sigui, hi ha com molt de misteri i seria com molt bo que algú pogués com confirmar-ho i saber si existeixen o no, però a mi m'agradaria que sí.
De què em penseu? D'això ho sabíeu? No ho sabíeu?
No, mira, no m'havia ni enterat, o sigui, m'entero avui. Però mira, jo suposo que està molt bé, o sigui, al final em sembla molt, molt bé. O sigui.
Bueno, jo la veritat... Sí, no ho sabia jo menys, encara. I, no sé, jo crec que seria interessant no saber-ne més. Al final, o sigui, són noves maneres de vida al planeta, imagino. Crec que, doncs, estaria molt bé estudiar-les i tenir l'oportunitat de conèixer aquests objectes.
Doncs ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert d'avui. Ell és en Josep Maria Trigo, coordinador del grup de meteorits, cossos menors i ciències planetàries de l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Molt bona tarda, senyor Trigo.
Hola, bona tarda.
Abans d'entrar en matèria, una pregunta que ben bé és molt important. Sembla que quan la gent escolta o veu el titular de la NASA confirma l'existència d'ovnis, molts creuen que s'està confirmant l'existència de plats voladors i alienígenes, com els que hem vist sempre a les pel·lícules, no? Però realment és així? Què ens en pot explicar?
Bé, al respecte... discrepo totalment. No penso que se confirmi que l'existència d'objectes voladors no identificat, però bueno, clar, nosaltres des de la xarxa d'investigació sobre bòlids i meteorits portem 30 anys enregistrant tots els fenòmens que esdevenen al cel, a l'atmosfera terrestre, i mai hem detectat cap fenomen lluminós que sigui no explicat. Hem detectat absolutament de tot, sobretot boles de foc produïdes per l'entrada de meteoroides, produint a vegades meteorits que hem recuperat, també reentrades de satèl·lits artificials que també hem traçat i hem pogut reconstruir, fins i tot míssils balístics que feien proves, sondes... globus, no? Globus sonda, també hem detectat i tots els fenòmens que hem captat amb les nostres càmeres, tant a la península Ibèrica, Balears i Canàries, es poden donar una explicació en els últims 30 anys i, evidentment, hem desarrelat per complet el concepte ovni, que no té cap sentit. Quan te poses en mans expertes i en algú que coneixi el cel una mica... òbviament, aquest concepte no deixa de tenir sentit. Una altra cosa és el que sembla, no?, que s'han detectat en avions, alguns fenòmens que no tenen una explicació clara. També, jo aquí desconec els detalls, no he entrat en tots els detalls d'aquestes deteccions, però algunes de les que jo he vist ens semblen reflexes.
Reflexes, doncs?
Sí, perquè és comú que en la... degut a la forma de les lents òptiques, de les càmeres que es fan servir, i donat que els avions es van movent a velocitats, a vegades supersòniques, no? Realment es poden produir reflexes per aquests motius.
Senyor...
Que pugui haver algun altre... Bueno, podria ser, però evidentment serien algun tipus d'aparell espia que desconeixem.
Senyor Trigo, comparteixen l'opinió, doncs, de que és precís crear aquesta agència internacional per investigar l'origen d'aquests fenòmens aeris no identificats que proposa la NASA?
Vaja, jo descarto completament aquests fenòmens, però bueno...
Però creuen que seria necessari crear una agència internacional per investigar aquests fenòmens?
Jo penso que no és necessari, però cadascú té la seva opinió, òbviament.
Sempre hi ha molt misteri...
Sí, que em dedico més bé precisament a estudiar aquells punts que des del punt de vista astrobiològic tenen interès. I és cert que, òbviament, molts investigadors pensem que hi ha vida més enllà de la Terra, saps? Per exemple.
Efectivament, de fet, vostè va ser investigador del Centre d'Astrobiologia de la NASA a la Universitat de Califòrnia de Los Angeles a principis dels 2000. Amb tots aquests anys d'experiència que du a les esquenes, podríem dir que hi ha vida fora del planeta Terra amb certesa?
Amb certesa no, perquè no l'hem trobada. Però sí que és cert que de vegada acumulant més informació de que la vida orgànica, la complexitat orgànica es dona arreu en l'univers, i el carboni té la capacitat de produir compostos orgànics cada vegada més complexos i que, òbviament, quan parlem d'aminoàcids, bases nitrogenades, etc., tota aquesta química de la vida pot donar-se en qualsevol indret i no necessàriament en la Terra, sinó fins i tot podria ser que en el propi sistema solar haguessin tingut una evolució de la complexitat orgànica similar a la terrestre, en un cos planetari, sigui Mart, sigui la lluna de Saturn Tità, la lluna de Júpiter Europa. Hi ha molts mons oceànics en el propi sistema solar i estarien completament equivocats si penséssim només que la vida és descartable al nostre sistema solar. No hem començat ni a explorar-lo.
Doncs estarem pendents de les novetats en els misteris que amaga l'univers. Senyor Josep Maria Trigo, coordinador del grup de meteorits, cossos menors i ciències planetàries de l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la caravana. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Sempre mirant el cel amb curiositat. I tant.
37 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, moltes gràcies, com sempre.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i ara a la tornada a la caravana parlem del fracàs escolar i de l'abandonament escolar prematur amb Helena Cintes, cap de projectes de la Fundació Bofill. Fins ara.
Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Pràcticament 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Continuem fent ruta aquí a la caravana, ara arribant al quilòmetre més educatiu de tots, el nostre Volem ser educats. Arribem al mes de juny, un dels darrers mesos del curs escolar i un dels moments més importants per a alguns estudiants. Per exemple, queda menys d'una setmana per l'inici de les proves d'accés a la universitat, que comencen el proper dimecres, dia 7 de juny. I també tenim molts centres educatius en plena jornada de portes obertes, preparats per rebre nous estudiants per l'any vinent. Però hi ha qui no continuarà els estudis, hi ha qui aquests dies seran els darrers de la seva etapa com a alumnes. I no estem parlant dels alumnes universitaris o de cicles formatius, estem parlant de l'anomenat abandonament escolar prematur. A Catalunya, en un any, l'any 2020, gairebé 10.000 joves decideixen no transitar cap a batxillerat o cicles formatius. Per què tants alumnes de l'ESO, de l'educació secundària obligatòria, renuncien, doncs, a aquests estudis? Aquesta xifra és una de les moltes dades que des de la Fundació Bofill publiquen aproximadament fa un mes i de les que avui ens en venen a parlar aquí, a la caravana. I per fer-ho, podem saludar a aquesta hora Helena Cintas, ella és cap de projectes de la Fundació Bofill. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Helena, ara parlarem d'aquestes xifres tan significatives i que esgarrifen una mica. Abans, però, per qui no us conegui, què és la Fundació Bofill?
La Fundació Bofill és una entitat dedicada a generar coneixement i a generar propostes per la reducció de les desigualtats socials i de les desigualtats educatives. Per tant, que tinguem un sistema que permeti donar el màxim d'oportunitats per a tothom.
Uh-huh. Ara ho dèiem, Helena, a principis de maig publicàveu l'informe L'abandonament a quart d'ESO, les desigualtats en la transició a l'educació postobligatòria, elaborat per Adrián Zancajo i Carlos Bueno. En ell s'analitza aquest abandonament escolar prematur. Explica'ns una mica més què vol dir abandonament escolar prematur.
Mira, abandonament escolar prematur és una denominació que va determinar la Unió Europea per definir els joves de 18 a 24 anys que no fan estudis postobligatoris, és a dir, que no aconsegueixen acabar o no arriben, no aconsegueixen acabar un batxillerat o una FP. És una xifra que des de la Unió Europea es considera que és necessari, absolutament necessari reduir, i de fet així s'ha fet a molts països, perquè d'alguna manera tenir un volum molt important de joves sense estudis postobligatoris és una condemna important en les seves possibilitats de millora i de transició cap al mercat de treball, d'aconseguir una bona ocupació, uns bons ingressos, una bona vida, no? I és un objectiu definitiu el anar reduint progressivament aquesta xacra.
De seguida, Helena, entrem en el per què d'aquesta qüestió i de quines solucions ens podem posar sobre la taula. Abans, però, deia que volia citar algunes quantes xifres. Per exemple, el vostre informe diu que la segona comunitat autònoma després de les Illes Balears amb una menor taxa d'escolarització als 17 anys és la nostra, és Catalunya. Que bèstia.
Efectivament. Som dels territoris amb més nivell d'abandonament i, per tant, amb menys joves que estan estudiant estudis postobligatoris, no només a nivell d'Espanya, a nivell europeu. Estem al capdavant, diguéssim, d'abandonament, de gent jove sense qualificació en estudis. Això és molt preocupant.
Per què 10.000 joves catalans decideixen no transitar cap a batxillerat o cicles formatius cada any?
A veure, les raons són múltiples, eh? No és una decisió que la prenguin d'un dia per l'altre, mm-hmm, sinó que té moltes causes, no? N'hi ha una que és externa, que és que tenim un mercat de treball poc qualificat, que atrau ràpidament joves ja des de molt d'hora a cap unes feines molt precàries, no? El sector dels serveis, el sector del turisme, de la construcció. Tradicionalment, el que han fet ha estat atraure joves per ocupar-los ràpidament sense cap tipus de formació. Però, a més, el que tenim és un sistema educatiu que tampoc no ha fet prou els deures per posar-se al dia i evitar que aquests joves surtin prematurament. Diguéssim que altres zones amb característiques similars a les nostres han aconseguit reduir dràsticament aquesta quantitat. Per tant, nosaltres encara tenim molta feina a fer.
Em deies que hi ha molts perquès, no hi ha un sol perquè, hi hem de buscar múltiples causes. Deixa'm citar una altra recerca que s'ha fet sobre la qüestió, que és del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, SADECPOL, que assenyala que Espanya és el segon país de la Unió Europea amb més abandonament escolar prematur, només per darrere de Romania, però que Espanya, el 13,3% dels joves d'entre 18 i 24 anys només tenen l'ESO, que ja em sembla una barbaritat, però és que no només això. D'homes són el 16,7%, mentre que les dones són el 9,7%. Per què aquesta variació?
Efectivament, des de ja fa molts anys tenim molts nois que abandonen els estudis amb molta més quantitat que les noies, no? Amb dues coses són preocupants.
Gairebé un 10% més que les noies.
Amb dues coses són molt preocupants. És preocupant tenir una quantitat tan enorme, no?, de nois, precisament perquè són els que aquests sectors de baixa qualificació atrauen més ràpidament, però també són els que inicien un procés de desvinculació amb l'educació i amb el centre educatiu més ràpidament. I en el cas de les noies, malgrat ser menys, sabem que les conseqüències per elles són pitjors. És a dir, les noies sense estudis tenen moltes pitjors condicions de vida que els nois. Menys possibilitats d'accedir a una bona feina i un nivell d'ingressos molt inferior.
Clar, entenc que si a la vida laboral ja hem de parlar de sostre de vidre pel que fa a les dones, sense estudis, això s'incrementa, no?
Sí, sí, efectivament. Hi ha diverses recerques que així ho indiquen. Per tant, hem d'evitar els dos casos, no? Els de les noies que estan abandonant i, sobretot, el de reduir aquesta quantitat enorme de nois que ho estan deixant.
Seguim amb algunes dades que posa sobre la taula la Fundació Bofill, perquè, segons informeu, al voltant del 30% de l'alumnat social i educativament vulnerable no accedeix a l'educació postobligatòria després de quart d'ESO. Cal tenir present que els qui no entren en aquest grup són els alumnes que abandonen els estudis i que representen el 10%. Quina valoració en feu de dades com aquesta?
La valoració que en fem és que encara tenim moltes dificultats per tenir un sistema prou equitatiu, és a dir, que sigui capaç d'alguna manera de compensar la situació de vulnerabilitat que puguin tenir aquests joves de partida, no? Per tant, per exemple, no tenim una bona política de beques. Som un dels pocs països que no tenim una política de beques que compensi el fet de continuar estudiant. Per a alguns d'ells els hi és absolutament necessari posar-se a treballar perquè requereixen, no?, aportar ingressos a casa, cosa que en altres llocs eviten que derivin abandonament gràcies a una bona política de beques. O, per exemple, una bona política d'orientació educativa, que el que faci és acompanyar en aquests joves que potser a casa seva tenen menys capacitat per informar-los de quines possibilitats hi ha, per orientar-los en quina ha de ser, no?, la seva tria, aquella tria que els ha de permetre, no?, accedir i fer uns estudis que realment els motiven, els hi agraden. No tenim encara un bon sistema d'orientació o de mentoria que permeti compensar aquesta falta, no?, d'acompanyament, potser per part del seu entorn, no?, que és un entorn amb més vulnerabilitat.
Deixem deixar-ho clar, Elena, perquè em sembla molt, molt greu el que estem parlant. Estem parlant de que el 2023, en ple segle XXI, a menys recursos econòmics, també encara menys recursos acadèmics?
Efectivament, encara tenim aquesta relació. Per això diem que tenim un sistema encara amb moltes desigualtats, perquè no és capaç de compensar aquesta relació, no? El que passa és que hi ha polítiques que ho poden resoldre. És a dir, això no és determinista, hi ha altres llocs que ho estan resolent. Per exemple, el cas de Portugal, no? Ja no dic en països rics, que òbviament tenen més recursos per dedicar a educació, però el cas de Portugal, que és un país econòmicament bastant similar en el nostre, han aconseguit reduir la taxa d'abandonament escolar prematur de xifres que superaven el 40% fa 20 anys a un 5% actualment, amb un pressupost similar al nostre, senzillament mirant de dissenyar bones polítiques que evitin que hi hagi aquest problema.
I per si algú que està pensant són esgarrifants, per sort han acabat aquestes dades aquí, doncs bé, no han acabat. Perquè si parlem de l'alumnat estranger, veiem que el nombre d'estudiants que no continuen els seus estudis és dues vegades superior a la xifra de l'alumnat nadiu. Estem parlant de falta d'inclusivitat a casa nostra?
Estem parlant de falta d'inclusivitat, estem parlant d'això que comentaven, no? De no tenim suficients recursos per compensar aquesta vulnerabilitat. Per tant, nosaltres des de la Fundació hem estat reclamant i, de fet, hem proposat una agenda de xoc amb aquelles mesures que sabem que han funcionat en altres llocs, que estan provades, mostrades, de que efectivament tenen un resultat positiu i les hem presentat en el govern perquè d'una vegada per totes s'iniciï una tasca de reducció d'aquestes xifres d'abandonament, sobretot entre aquests col·lectius.
Fins a quin punt, Helena, existeix també l'efecte dominó? És a dir, quan un alumne deixa prematurament els estudis, s'hi apunta certs membres de la colla, diguem-ho així.
Doncs hem trobat, i això és una novetat d'aquest últim informe que hem publicat, una novetat que fins ara no se sabia, hem trobat que precisament hi ha determinats centres educatius, determinats instituts, on d'alguna manera es propaga l'abandonar els estudis, en el sentit de que acumulen molta vulnerabilitat social. Per exemple, la segregació escolar el que fa és concentrar alumnat o bé immigrant o bé en situació de pobresa o bé en condicions de vulnerabilitat, que fa que es crea d'algun tipus, d'alguna manera, un clima, no? El que coneixem com efecte company, un clima de no continuïtat dels estudis, en què hi ha condicions certes per a alguns d'ells, però fins i tot pel conjunt acaba influint en que no segueixin.
Uh-huh. Hi ha una cosa que a mi em fa molta rabieta, que és que quan parlem d'estudis superiors tothom solem pensar a la universitat, quan existeixen els cicles formatius, i hi ha una altra evidència. Jo crec que estem perdent els darrers temps el que hem anomenat tota la vida oficis. Hi ha una carència també als cicles formatius d'oferir una demanda que existeix d'oficis però que no es dona?
Mira, afortunadament el que són els cicles formatius o la FP ha iniciat un procés positiu en aquest país, que és d'un increment del prestigi i de l'oferta. Veníem d'un gran dèficit de places i d'un gran dèficit en el prestigi de la FP aquí, no? Hi ha hagut una aposta, i amb això s'ha de reconèixer que aquí el govern ha fet una aposta clara per millorar-ho, però encara no n'hi és suficient. Continuem tenint places insuficients per cobrir tot l'alumnat que ara en aquest moment, per exemple, està abandonant els estudis. Si en aquest moment volguessin continuar, no tindríem una oferta suficient ni una oferta prou dirigida a garantir que després tinguin feina, a garantir aquesta professionalització i que els doni unes millors condicions de vida. Per tant, aquí encara hi ha molta feina per fer en millora de l'oferta actual. Mm-hmm.
Jo sóc dels que crec, Helena, també que jo vinc d'una generació, que ho hem dit molt això, que va seguir uns passos que se'ns van marcar, allò del estudia, ves a la universitat, treballa els primers anys, si cal de becari, després hi arribaràs amunt, perquè se t'aniran complint una sèrie de somnis, i allò a través de diferents crisis, de la crisi immobiliària, la crisi econòmica, les diferents guerres que hem viscut, encara que siguin de lluny, s'ha anat desmuntant amb el temps. Això que ens ha passat a una certa generació, creus que influeix en les properes o a les generacions que ara mateix abandonen prematurament l'escola precisament per això, perquè no veuen un futur clar?
Està clar que no hi ha la linealitat tan clara com es podia pensar fa anys enrere, però estudiar encara val la pena. Totes les dades que tenim ens indiquen que les persones que almenys tenen estudis postobligatoris, és a dir, tenen un batxillerat o tenen una FP, i també els que tenen estudis universitaris, tenen millors condicions laborals i millors ingressos que aquells que no ho tenen. Per exemple, tenim xifres que indiquen que aquells que només tenen ESO, o aquells que ni tan sols tenen el títol d'ESO, tenen el doble d'atur, o un percentatge d'atur, el doble que els que han aconseguit seguir estudiant. Per tant, avui en dia encara segueix la pena. És un protector social, és un protector als estudis, malgrat que hi hagi dificultats avui en dia. Encara són més grans aquestes dificultats si no es tenen estudis.
Si parlem de solucions, va, des de la Fundació Bofill presenteu el març passat el pla Zero Abandonament, una agenda de xoc contra l'abandonament escolar prematur a Catalunya, elaborat per la nostra convidada d'avui, Elena Cintas, juntament amb Miquel Àngel Aligre i l'Alejandro Montes. Què contempla aquest pla de xoc, aquesta agenda de xoc?
Aquesta agenda de xoc contempla diverses mesures que resumiríem en quatre grans àmbits. El primer és la necessitat de tenir un bon sistema que identifiqui l'alumnat en risc d'abandonar. És aquí, aquell alumnat que encara no ho ha deixat però que ja té signes de que s'està desvinculant i que hi ha risc de que ho deixi. Això els països que han volgut treballar aquest tema ho han fet i és important que nosaltres ens dotem d'instruments per poder actuar-hi i prevenir que ho deixin. En segon lloc, tota una línia d'ajuts i de beques, com deia, en altres països això s'ha desenvolupat per evitar que es deixin els estudis per motius econòmics i que, per tant, la situació, no?, que pugui haver-hi a casa sigui la que impedeixi continuar els estudis. No la falta de ganes, sinó això. Una tercera línia que té a veure amb orientar bé, amb orientar correctament i, finalment, aquesta millora en la planificació i en l'increment de places de la postobligatòria per tal que tothom que vulgui estudiar acabi tinguent una plaça on fer-ho.
Des de la Fundació ja heu parlat amb el Departament d'Educació?
Sí, ho hem presentat en el Departament d'Educació, ho hem presentat en el Parlament. De fet, el Departament d'Educació, el mes de març, va celebrar una cimera en la que va presentar la intenció d'elaborar una sèrie d'actuacions, un pla de xoc contra l'abandonament, del qual, de moment, no en tenim notícies. Hi ha la intencionalitat, però del març aquí encara no hem vist quines mesures es posaran en marxa. Per tant, nosaltres seguirem insistint que és totalment necessari anar per aquest camí.
Ara parlàvem del paper que hi té tot plegat i d'aquests estudis que posa sobre la taula de la Fundació Bofill. També parlàvem del Departament d'Educació, però, esclar, directament, quin paper ha de ser en tot plegat el que hi jugui tant el professorat com les famílies?
És un paper molt important perquè, per descomptat, passa per aquí, no? Hem d'aconseguir també que les famílies vegin important la continuïtat dels estudis i, de fet, també tenim moltes dades que mostren que les famílies han augmentat les expectatives respecte als estudis i és important que sigui així. I els docents, òbviament, que tinguin tots aquells suports que necessiten per poder fer la seva tasca educativa i poder acompanyar aquest alumnat que pot tenir més dificultats, que pot tenir, ja dic, aquest procés de desadhesió, el professorat sol difícilment podrà fer-ho, requereix que el govern posi els recursos necessaris perquè puguin fer en condicions la seva tasca.
Esperant, doncs, que es puguin rebaixar aquestes xifres, Elena Cintas, cap de projectes de la Fundació Bofill, moltíssimes gràcies per venir avui a la Caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.